Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra
us alimenteu bé i de forma saludable i conscientment? En teniu ganes, però potser no sabeu per on començar? Doncs aquest espai us ajuda. És l'alimentació conscient a càrrec de les dietistes nutricionistes del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf, que venen tot sovint al Penedès en xarxa. Avui qui ens acompanya és l'Esther Milà. Bon dia, Esther.
Hola, bon dia.
Avui ens proposes parlar dels infants. No tant de la seva alimentació, que també, però del paper, del rol que juguem els adults, que els acompanyem, que els ajudem, que estem al seu costat, no?
Exacte, una miqueta el paper de la família, de l'escola, dels monitors, dels companys, al final és un global, no?, de tot el que acompanya aquests àpats. Val? Aleshores, sempre parlem del menjar, no?, i del què parlem moltes vegades, del què mengem. De fet, al final, l'alimentació ens acompanya durant tota la vida i és molt important com la treballem perquè aquest acompanyament sigui l'adequat, perquè la relació amb el menjar sigui saludable. I l'acte de menjar és molt més que cobrir requeriments de vitamines, de minerals, energètics, no? Quanta energia necessito per créixer, és molt més que això. I al final sabem que l'entorn influeix moltes vegades molt més que no pas aquest control tant de calories, de nutrients i tan matemàtic, no? Que l'alimentació al final abarca molt més enllà. La sensació de gana no és la mateixa cada dia, l'entorn que vivim, els familiars, quin accés tenim a quin tipus d'aliments. Sabem que hi ha molts determinants de salut que intervenen en la decisió de què agafo per alimentar-me, no? I de què compro i de què faig amb el meu temps lliure, també. Aleshores, aquest entorn s'ha d'anar treballant, no?, per aconseguir una alimentació saludable.
Tu deies que no és tan important el que mengem, però tradicionalment hem posat el focus aquí, no? Ens hem preocupat de que hi hagin els minerals, les vitamines, la proteïna suficient. Hem insistit per complir aquests requeriments.
Sí, és molt important, eh? Però és tant potser igual o més el com. Sí, al final el què és molt important, però sense el com perd tota la seva potència. Aleshores, si tenem una alimentació saludable com una alimentació que sigui suficient i equilibrada, aquesta seria la part una miqueta del què, no? Que tingui els nutrients, les calories, tot el que necessitem, però després no podem deixar de banda que sigui adaptada a la persona, a les necessitats d'aquesta persona, però també a les possibilitats d'aquesta persona. No és el mateix un infant d'un any que un adolescent de 16, no? L'habilitat que tindrà amb el menjar, amb la cuina, amb com utilitza els coberts. Per tant, aquesta alimentació haurà de ser adaptada, haurà de ser segura, que no sigui ni contaminant ni tòxica, val? Haurà de ser també satisfactòria. Què diem sempre amb el satisfactori?
Per part de l'adult o de l'infant que menja?
Menjar ens ha d'agradar, hem de disfrutar menjant. I aquesta és una part molt important, d'aprendre a gaudir de com mengem. Sí, avui parlarem una miqueta d'això també, perquè és una part molt divertida de l'alimentació saludable, que només la...
Que no s'ha contemplat, no?
La reduïm al suficient i equilibrada, exacte. I després també ha de ser una alimentació que sigui assequible i que sigui sostenible, per cuidar el medi ambient, però també perquè sigui sostenible per la família, que arribem a comprar, a tenir suficient recursos com per adquirir tots els aliments que necessitem per tenir aquesta alimentació saludable. I això, l'alimentació saludable, aquest resumet, aquestes característiques que ha de tenir, ho va com sintetitzar molt bé l'Agència Catalana de Salut Pública amb aquesta guia que sempre anem repetint, la guia dels petits canvis per menjar millor, parlant del que havíem de menjar més sovint, que eren les fruites, hortalisses, verdures, recordem que sempre anem insistint molt, val? La llegum, perquè sigui una font de proteïna vegetal que hauríem d'anar treballant com a mínim 4 vegades a la setmana que hi fos, més fruita seca, nous, ametlles, avellanes, 3 vegades a la setmana mínim, i també aquí ens inclou la vida activa i la vida social, perquè sabem que si nosaltres tenim una vida més activa i una vida més social, ens alimentem més bé, que tot això acaba tenint un efecte, un impacte en quins aliments escollim. I després, alhora, reduir tots aquells aliments ultraprocessats, també carns vermelles i carns processades, i també tots els aliments que siguin salats o molt ensucrats o la sal i el sucre en si. Val? Aleshores, aquest procés d'alimentar-se saludablement, això seria aquesta part més del què, però el com és una part molt important. I amb els infants s'ha estudiat que hi ha com molts factors que poden contribuir a modelar aquests hàbits alimentaris. Val? És a dir, els infants neixen, veuen què fan les famílies, no? I moltes vegades, per imitació, acaben agafant els mateixos models. Allò de pretendre que els nens mengin saludable, fruita, verdura, llegum, i els adults no fer-ho, s'ha vist que és difícil, és molt difícil. Aleshores, hi ha una part molt important que és el què s'ofereix i el com s'ofereix, no? El què, doncs que siguin aliments saludables, el que hi hagi a casa serà el que acabaran menjant aquests infants. Per tant, si nosaltres tenim a casa disponible aliments poc saludables, com puguin ser galetes, tard o d'hora aquests infants acabaran menjant aquestes galetes. Si nosaltres a casa tenim a disposició fruita, verdura, llegum, aquests infants acabaran escollint aquestes opcions de fruita, verdura, llegum. Val? Això és molt, molt, molt important.
Que això és una petita revolució perquè implica un canvi a tota la família.
Mm-hmm.
I a vegades sí que volem que els infants ho facin molt bé, o els nostres joves i adolescents, però nosaltres juguem a una altra divisió, oi?
Exacte, és treballar-ho en família, perquè si no perd tot el sentit. És com l'hàbit de lectura, tenim molt clar que nosaltres hem de llegir, si els infants volem que llegeixin, el mateix amb l'alimentació. Nosaltres hem de menjar fruita, verdura, llegum, fruits secs, ser actius, val? Intentar compartir, cuinar pels altres, aquesta part social de l'alimentació també és molt important. Però si nosaltres no treballem com mengem, serà molt complicat i molt difícil que aquests infants acabin adquirint uns hàbits d'alimentació saludables. Val? I també importantíssim, a la part del què, no, del que tenim disponible a casa, també és molt important el com. S'ha vist, hi ha molts estudis, que cada vegada són uns estudis més sòlids, que ens indiquen que s'ha de realitzar un àpat en família com a mínim al dia i asseguts a la taula. Val? A casa es menja només a un lloc, no s'hi va al menjar a dret, al sofà, a l'habitació. No, no, a casa es menja a la taula i compartint. I sempre lluny de les pantalles. I això és un factor molt, molt, molt important a tenir en compte. Les televisions apagades, els mòbils fora de l'abast, quan mengem. I quan mengem és un moment de compartir com ha anat el dia, cosetes, no, que no tinguin tant a veure amb l'aliment en si, ni les propietats que tingui aquest aliment, sinó en compartir amb com ha anat el dia.
I algun oient s'estarà preguntant què tenen a veure els naps amb les cols, no? Què té a veure el fet d'alimentar-se? Et compro en família, però què vol dir parlant de com ens ha anat el dia?
Exacte. O sigui,
per què? Com influeix això?
Sí, s'ha vist que realment no fa falta parlar de l'aliment en si per nosaltres alimentar-nos saludablement. És a dir, necessites menjar fruita, verdura... No, no, és l'oferta.
No cal estar allà amb la cançoneta, menja.
Exacte.
Que no t'encostiparàs,
sí.
Menja que et faràs gran...
Al final és què poso jo a taula per compartir, tots mengem exactament el mateix, i això ja fa que aquests hàbits d'alimentació millorin molt. I de fet s'ha vist, hi ha una evidència científica molt, molt forta, en què menjar en família, a la llarga, millora molt els indicadors de salut a la infància. Ja sigui amb els patrons alimentaris que ja són més saludables, tenim menys risc d'obesitat, menys risc de patir trastorns de la conducta alimentària, també s'ha vist que hi ha menys consum de substàncies tòxiques i millor estat de salut mental i de benestar emocional. O sigui, tot aquests factors, aquests petits granets de sorra que anem col·locant cada dia amb aquests àpats en família, a la llarga sabem que tenim molta més bona salut infantil, en molts aspectes.
Com que has dit moltes coses, i n'hi ha que són innovadores arran d'aquests estudis recents, com podem resumir una mica aquest com, no?, amb dos, tres conceptes clars?
Sí, d'entrada jo destacaria dues coses, val? Un és l'exemple, que ja ho hem parlat, l'exemple de la família, val? Aquest rol, aquest modelatge, no?, que realitzem dia a dia amb aquests petits granets de sorra, de donar exemple de què tenim a l'abast, de com comprem, val? Implicar-los moltíssim, i també hem de treballar aquestes habilitats parentals, no? Perquè si nosaltres no som capaços de cuinar fruita, de cuinar verdura, d'anar a comprar d'una manera saludable, ostres, treballem tots aquests aspectes per poder oferir això a la meva família, no? I com ho vaig treballant. Aleshores, tenim com diferents punts a destacar. Un seria que hi hagi un ambient tranquil, límits, no? El que sempre parlem, una miqueta d'habilitats parentals, però després que tot això ens serveixi per garantir aquest entorn alimentari saludable i sostenible, que nosaltres siguem aquest model, com ja hem comentat. I després, una part important també és que si nosaltres posem a disposició dels infants una alimentació saludable, la quantitat que ells en mengen no està sota el nostre control, sinó que ells passen a regular les sensacions de gana i sacietat d'una manera autònoma.
Ells manen, m'estàs dient.
Ells manen en la quantitat i nosaltres, com a pares, manem amb la qualitat. Val? És a dir, jo poso l'oferta d'alimentació saludable sobre la taula i ells, si se serveixen, molt millor. Decideixen quina quantitat en volen, decideixen si en volen menjar o no. Com que jo ofereixo aliment saludable, evidentment tenen les seves preferències, evidentment tenen aquell aliment que els agrada molt i que menjaran més i aquell altre que no els agradarà tant. Però l'oferta hi ha de ser i ells decideixen quina quantitat en volen menjar de cada cosa.
Per tant, recapitulant, jo com a adult que acompanyo aquest infant a descobrir l'alimentació saludable i aprendre a alimentar-se, quines obligacions tinc? Perquè això ha canviat una mica respecte a fa uns anys, pel que veig.
Podem, és que les obligacions poden ser compartides. És a dir, jo com a adult m'he de preocupar per la qualitat. I a partir d'aquí podem incorporar els infants a l'hora de realitzar la llista de la compra, anar a comprar, ensenyar els aliments de temporada de proximitat, si anem a comprar al mercat molt millor, implicar-los també en l'elaboració de les receptes o fins i tot amb l'endreça de la compra. Arribar a casa i on van les coses. Hem d'ensenyar als infants des de zero com organitzem la cuina, com endrecem, com netegem, com cuinem, com elaborem el menjar des del moment zero. Perquè d'aquesta manera, com més implicats estiguin, més facilitat després tindran a la bona adherència d'aquests hàbits alimentaris saludables.
I una afirmació que feies, força innovadora, sobretot avis i àvies que teniu nets a casa i els alimenteu, hem de respectar la gana que tenen.
Exacte. Sí, aquest era una miqueta el dubte del milió que portàvem avui,
sí,
no?
Sí.
Com fem perquè els infants mengin de tot? És que a vegades no fa falta que mengin de tot, no? El que recomana molt ara és evitar aquest xantatge, aquesta pressió, no? Que si no menges això et deixaré sense l'altre. No, no, al final és...
O al contrari, el premi, no? Si menges
Exacte.
Això... Hi haurà xutxes
Totalment,
o gelat
sí,
al final,
sí.
No? Com a compensació.
Totalment. Fins i tot evitar aquells missatges sobre alimentació de nutrició i salut. No? Si menges amb pastanaga, et millorarà la vista. Si menges... Tot això realment s'ha vist que no hi ha una evidència científica darrere i que fins i tot podria arribar a ser perjudicial. I sobretot, intentar desvincular missatges del menjar sobre l'aspecte físic. Val? Intentar que no hi hagi missatges com si menges això t'engreixaràs o si no sé què no et veurem passar o tots aquests missatges més que fan referència a l'aspecte físic es recomana molt ni tocar-los. Què podríem explicar, no? Què podríem comentar? Perquè a vegades diem, no pots fer això, però què puc fer?
Exacte, dona'm alternatives, no?
Aleshores, per exemple, parlar de com ha anat avui l'escola, què heu après a les extraescolars, què heu fet avui, com ha anat amb els amics, què heu jugat al parc, a l'hora del pati, quin conte t'estàs llegint, si se l'han acabat, si no... Cosetes del dia a dia que no falta tant centralitzar-ho amb el menjar. O si volem donar missatges més del menjar, podem comentar, ostres, mira, que bona que m'ha quedat avui aquesta crema de carbassó, què us sembla? No, cosetes més en aquest aspecte.
Però no
tant...
en la línia de m'he passat el matí a la cuina i ara no ho tastes.
Exacte. Tots aquests missatges que van més amb la quantitat o amb la qualitat o amb les propietats, intentar limitar-ho. De, va, mengen dos cullerades més. Sabem que aquest missatge continuat i repetit en el temps, a la llarga pot arribar a tenir efectes sobre com ens relacionem nosaltres amb el menjar o de fins i tot sobre menjar, no? Allò que dèiem de... Sabem que una bona relació, uns bons hàbits, i seguint aquestes pautes prevenim obesitats infantils, no? Perquè aquestes dues culleradetes de més cada dia, l'infant coneix què necessita i sap perfectament si un dia el seu cervell està en ple procés de creixement, necessita menjar més, i en altres dies que no necessita menjar tant.
Però clar, ens la poden jugar d'aquesta manera, no? Perquè després poden anar a la cuina perquè s'han quedat amb gana i arreplegar...
Clar, és el que comentàvem abans, Sílvia. Si nosaltres, la nostra oferta, el que tenim disponible a casa és saludable, El que hi haurà a taula serà saludable,
però
que tindrem a la nevera...
Per això és missió, eh? La gran majoria de cases és missió impossible.
És treballar-ho, és anar-hi pensant, no? I de tenir el rebost ben ordenat, amb coses fresques, producte de temporada, producte de proximitat, conserves, però conserves que ens ajudin amb aquesta alimentació saludable, menjars precuinats, si volem, però que ens ajudin amb aquesta alimentació saludable. És a dir, al final no és incompatible la indústria alimentària actual, no? Si nosaltres la sabem aprofitar bé, podem tenir un rebost que ens ajudi amb aquesta alimentació saludable. Si nosaltres tenim, per exemple, maduixes disponibles, plàtan, poma, pera, ara que és època, no? Taronges, mandarines, encara, ostres, doncs segurament si un infant es queda amb aquell puntet de gana, a mitja tarda què agafarà? Un plàtan. No? Fàcilment, si nosaltres posem a disponibilitat seva aliments saludables, acabaran agafant aliments saludables. Aleshores és quan ja ens despreocupem de la quantitat.
I què trobem ara al mercat? Ja anunciaves algunes fruites sí. i verdures de temporada.
Ara, sobretot, trobem maduixes, trobem taronges, però també comença l'època de verdures molt diferents, no? Faves, espàrrecs, estem en plena època d'espàrrecs i amb les pluges que hi han hagut en trobem moltíssims. Carxofa, enciam, porro, raves, cebes tendres... I avui us porto una recepteta de maduixes. Que a vegades ens passa que les maduixes les comprem i de seguida es fan malbé, no? I com podem aprofitar aquestes caixes de maduixes que ara són tan econòmiques, no? I que, bueno, doncs, és producte temporada. I us porto una idea, ara que comença a fer algun dia al migdia bastanta calor, d'un sorbet de maduixa. Molt fàcil de fer.
Aviam, explica.
Podem agafar maduixes fresques, les rentem bé, els hi traiem aquesta part més verdeta o a vegades blanqueta de dalt, val? I les podem tallar per la meitat. Una vegada tenim aquestes maduixes ja talladetes i rentadetes, les assequem bé i les podem congelar. Una altra opció és el dia que trobem d'oferta maduixes, malgrat no tinguem temps de fer el sorbet aquell dia o no sigui el dia ideal, les podem comprar i tenir congelades per al dia que necessitem. També és una manera d'aprofitar el producte temporada, encara que no el gastis avui i el gastis d'aquí un parell de mesos. Aleshores, preparem aquestes maduixes i també que sapigueu que si les podeu comprar ja directament congelades, que també en trobem durant tot l'any. Sempre vigilar que aquestes maduixes congelades no tinguin sucre afegit. Val? Aleshores, una miqueta seria la idea, una vegada tenim aquestes maduixes congelades, les posem en un robot que trituri fort, barrejat amb un iogurt natural. Posem a triturar i una vegada tenim aquesta preparació ja més com en format sorbet, gelat o el que sigui, el podem servir directament. Una altra idea, si algú no té un robot tan potent, el que podem fer és triturar aquestes maduixes directament amb el iogurt natural i després congelar-ho. Què passarà? Que cada horeta, més o menys 30-40 minuts, horeta molt estirar, haurem d'anar traient aquest recipient del congelador i anar remenant, de manera que no se'n generin aquests cristalls que després quedaria com un bloc sencer, val? I després el podem servir en qualsevol moment. Per decorar el moment de servir, podem fer servir unes fulletes de menta fresca o alguna altra fruita que també estigui de temporada, com fruita més vermella, o altres alternatives també seria triturar aquestes maduixes juntament amb plàtan per fer una textura molt més cremosa i més dolceta.
I acabarem amb el consell del mes, que avui són uns quants, oi, Esther?
Sí, avui us portem resumidets com 9 consells per acompanyar d'una manera més adequada aquests àpats en els infants. Aleshores, el primer consell seria una miqueta oferir la quantitat de menjar, que aquest ja l'hem treballat, Sílvia, una miqueta segons la sensació de gana i de sacietat que diu l'infant. Si això ho anem treballant des de la primera infància, és molt més senzill. A vegades, quan es van fent grans els infants, haurem de reajustar i no anar treballant passet a passet una miqueta que recuperin aquesta sensació de gana i sacietat. Normalment, quan traiem les pantalles, es recupera bastant ràpid.
Ah, sí?
Sí. Després, és preferible que l'infant se serveixi directament ell d'una safata comuna, perquè així pot triar la quantitat que se serveix al plat. I, de fet, si se serveixen poqueta quantitat per tenir l'opció de repetir si és necessari, seria l'ideal. I millor que repeteixi sempre del primer plat. Tot el que seria verdura, val? Seria ideal que si poguessin repetir fos d'això. Així també eliminem tot l'excés de menjar que queda als plats i el malbaratament alimentari. Val? Després, és un treball que hem de fer els pares d'acceptar que és normal i habitual que aquesta oferta que nosaltres tenim a l'abast els infants sempre en rebutgin alguns aliments, perquè tots tenen els seus gustos i les seves preferències. Però sí que sabem que si nosaltres oferim d'una manera pausada i tranquil·la i amb completa normalitat el tastar aliments, però sense aquest xantatge, sense aquesta coacció, sabem que aquests infants estan molt més predisposats a variar aquesta alimentació. De fet, també recomana evitar forçar, distreure o coaccionar, allò d'intentar posar, d'enganyar, de dir, ostres, jo trituro les verdures aquí dintre i així no es nota i s'ho acaben menjant. Doncs això tampoc seria recomanable, sinó que seria tot el contrari, incloure'ls perquè vegin que, doncs sí, d'aquesta manera els agrada.
Però no serviria, no m'agrada el peix, en tot cas podríem respectar, no m'agrada el seitó.
Clar,
però no tot el peix, no?
Hauríem de treballar, no? Ostres, si ens està comentant que no li agrada el peix, anem a ajudar-lo a descobrir la varietat de peixos que hi ha. I la manera, diferents maneres de cuinar-lo també i de treballar-ho. Que això moltes vegades no hi pensem. De, ostres, el peix, val, ja pensem directament en un altre estil d'alimentació. Ostres, no, doncs anem a entrar en detall. Va, quin sí, quin no. Aquesta manera de cuinar, aquesta altra. Anem a miqueta en miqueta. Val? Després, recordar que els aliments no s'han d'oferir mai com a mesura de càstig o de recompensa. I això ens insisteixen molt al servei de psicologia, que anem reforçant-ho des del moment zero. No? De si t'acabes el plat, tindràs, o si no et menges això, et quedaràs sense... Això en cap cas seria recomanable fer-ho. Val? Aprofitar aquest moment de l'àpat per fomentar la participació, aquesta transmissió de valors, d'hàbits, el que dèiem, de responsabilitats, que al final l'infant ha de ser corresponsable també d'aquesta alimentació, d'aquesta organització i de la planificació a casa. Val? Facilitar un temps, que el temps dels infants és molt preuat, no? El que necessiten ells necessiten més temps per menjar. Intentar buscar aquests espais de temps tranquil per menjar. I recomanem que els àpats durin més o menys entre 20 i 30 minuts, que això alguna altra vegada també ho havíem comentat. Garantir com a mínim un àpat al dia a la taula i en família, sense parlar estrictament de menjar. Val? Assegurar que tots els àpats siguin sense pantalles. I per últim consell, mostrar una actitud respectuosa i amorosa cap als infants, sempre tenint clar que han d'haver-hi límits necessaris per la salut i per la convivència, val? Però entre les persones adultes el que hem de procurar és que l'estona de l'àpat sigui un moment relaxat i agradable, i tot aquest ambient, aquesta predisposició, facilitarà que la ingesta i l'acceptació dels aliments sigui més bona.
Amb aquest ABC, que ara hem resumit amb 9 consells finals, hem descobert com, que ens ha dit l'Esther al inici, que és tan important com el què, com acompanyar aquesta alimentació conscient, aquests àpats dels nostres infants. Esther, moltes gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres, Sílvia. Café pels més cafeteros.
Diuen que pot ser el hit de les festes d'aquest estiu, aquest cafè pels més cafeteros de Tiets.
Palmerita es un cochazo y un temazo del mil. Pasen pel Seban y levan com a Miami Beach. Amb les finestres baixades i amb la cami del hit. M'hi podria acostumar. Café pels més cafeteros. M'hi podria acostumar i a tu dir Café pels més cafeteros.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Calafell cedirà un terreny a la Generalitat per la construcció d'11 habitatges de protecció oficial. Aquests habitatges, que seran de lloguer assequible, s'aixecaran al solar existent a la cruïlla dels carrers Ramon Llull i Joan Nin, a tocar del nucli del poble. D'aquesta forma, Calafell atén la demanda de terrenys que el govern català ha fet als municipis per construir 50.000 habitatges públics arreu del país fins al 2030. Aquest pla també preveu retallar els terminis actuals amb una llicència bàsica. Els nous habitatges que es construeixen en aquest terreny complementaran la promoció de 110 pisos, també de lloguer assequible, que el propi Ajuntament està construint allà prop, concretament entre els carrers Priorat i Jaume Pallarès. El Partit Popular Europeu proposa la sadurninenca Dolors Montserrat com a secretària general. L'actual president del Partit Popular Europeu i candidat a la reelecció, Manfred Weber, ha proposat a la líder dels populars a l'Eurocambra, Dolors Montserrat, com a secretària general del partit, en un missatge a la xarxa social X. L'alemany ha explicat que Montserrat és la seva candidata al càrrec, cosa que fa de facto, i que de facto la convertiria en la seva número 2 i mà dreta. L'elecció de Montserrat s'haurà de votar durant el Congrés que el Partit Popular Europeu ha de fer a finals de mes a València. Vilafranca busca la continuïtat comercial a través de la dinamització de locals disponibles, ajuts a la rehabilitació, bonificacions fiscals i suport a la digitalització. La regidora de Comerç de l'Ajuntament de Vilafranca, Lourdes Sánchez, acompanyada pel cap del Servei de Comerç, Salvador Ventura, ha presentat aquest dimecres en roda de premsa diverses iniciatives amb l'objectiu de revitalitzar el teixit econòmic i millorar l'atractiu comercial de la vila. A través de la dinamització de locals disponibles, una nova convocatòria d'ajuts a la rehabilitació i l'accessibilitat de locals comercials, descomptes de fins al 50% a l'IBI i d'impost d'obres i instal·lacions i suport a la digitalització del comerç local, l'Ajuntament busca la continuïtat comercial. La martinenca Vinyet Estallo sorprèn amb la seva primera victòria al Campionat d'Espanya de Trial. La jove martinenca, de només 11 anys i membre de l'equip Junior Trial Team Evo, va donar una gran alegria al Motoclub Sitges en aconseguir la seva primera victòria al Campionat d'Espanya de Trial, celebrat a Arteixo, a Galícia. Tot i la seva curta edat, Estallo va demostrar una gran maduresa i talent sobre la moto, imposant-se amb 14 punts per davant d'Ada Martí, de 15 anys, i Maria Gutiérrez, de 20, amb dues amb 15 punts. Amb aquest triomf, en una prova que va evidenciar l'alt nivell del trial femení, Vinyet es posiciona en la segona plaça de la classificació general, quan encara queden 4 proves per disputar.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 12:45.
A tot volum.
Com cada dijous acabem el programa amb música. Avui amb la Tot Volum, on la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio ens fa recordar bandes i grups destacats dels 70, 80 i 90.
I en aquesta ocasió parlarem d'una de les bandes pop i reggae més importants del món, amb un gran llegat musical i multicultural i amb unes vendes molt importants al llarg de la seva carrera. Estem parlant d'UB40.
The moonlight lingers on. they're fading after dawn. There is magic in Kingston Town. Oh, Kingston Town, the place I long to be. If I had your word, I would give it away just to see the girls at play. When I am king, surely I would need a queen and a palace and everything. Yeah. And now I am king, and my queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston Town.
UB40 és un grup britànic de música pop i reggae format a Birmingham, Anglaterra, al desembre de 1978. Aquesta formació es va destacar com a grup multicultural amb un gran compromís social i polític en els seus primers anys d'activitat, on també es destaca l'enorme influència de les seves cançons amb la cultura jamaicana, anglesa, galesa, escocesa i iemenita, donat l'origen dels membres d'aquest grup. Els seus grans èxits i fama van ser consolidats durant la dècada dels 80 i que va anar disminuint amb el pas del temps, trajectòria musical que es va mantenir estable fins l'any 2008, quan el seu líder i vocalista, Ali Campbell, va deixar la banda juntament amb altres membres. UB40 ha venut 70 milions de discos a tot el món, a més d'aconseguir 50 èxits en les llistes britàniques, així com un important èxit a escala internacional, aconseguint un important rècord per haver estat 214 setmanes en les llistes d'èxits britàniques durant la dècada dels 80. També han estat nominats als Premis Grammy a millor àlbum de reggae en 4 ocasions i el 1984 van ser nominats als Brit Award per millor artista nou. Els membres fundadors d'aquesta banda es coneixien des de l'escola i és l'any 1978 quan Ali Campbell, juntament amb Jimmy Brown i el Falconer, van començar a assajar una mescla de versions populars reggae i les seves pròpies cançons. Poc temps després els van unir diversos amics més, fins a fer una formació de 8 membres, triant el nom de UB40. La formació clàssica de UB40 es va completar l'any 1979 amb la incorporació del percussionista i vocalista Astre i la sortida d'alguns membres, fent el seu primer concert en viu en un pub de Birmingham. El títol del seu primer àlbum va ser Singing Off i va ser llançat el 29 d'agost de 1980, entrant en la llista d'àlbums del Regne Unit i romanent en ella un total de 71 setmanes. En l'actualitat, aquest treball té la qualificació de disc de platí. Al maig de 1981 van publicar el seu segon àlbum d'estudi, Present Arms. Igual que el seu primer àlbum, Singing Off, conté una important càrrega de reivindicació social i política amb totes les seves cançons originals del grup. Aquest treball va passar 38 setmanes en les llistes d'àlbums del Regne Unit, aconseguint el número 2 i que va generar 2 èxits top 20. UB44 va ser el tercer àlbum d'estudi de material inèdit de la banda, llançat al setembre de 1982. L'àlbum va aconseguir el lloc número 4 en les llistes d'àlbums del Regne Unit. Aquest treball marca l'últim àlbum dins del seu estil musical inicial, donant principi a una nova etapa més comercial i reeixida. Amb el següent àlbum, la popularitat dels UB40 es va poder consolidar als Estats Units amb el llançament en 1983 de Labor of Love, un àlbum de versions que va aconseguir el lloc número 1 en les llistes d'àlbums del Regne Unit i el número 14 en el Billboard 200 als Estats Units 5 anys després. Aquest treball contenia la cançó Red Red Wine, una versió d'una cançó de Neil Diamond que es va convertir en un supervendes, sent número 1 al Regne Unit i als Estats Units. Després de la bona rebuda del seu àlbum de versions, UB40 va tornar a l'estudi de gravació i va llançar el seu cinquè àlbum, Jeffrey Morgan, en 1984, amb cançons inèdites. Aquest àlbum incloia l'èxit If It Happens Again, que va aconseguir el número 9 en la llista de senzills del Regne Unit, però lluint del propòsit de continuar amb la bona sintonia del seu anterior treball. They say we're young and we don't know. El seu següent àlbum, Vagaridim, llançat el 1985, es van utilitzar cançons anteriorment publicades i es van versionar amb cantants convidats com Chrissy Hynde, líder de Pretenders. L'àlbum inclou dos èxits, I Got You Baby, un duet amb Hynde que va aconseguir el número 1 al Regne Unit, Irlanda i Austràlia, i el seu següent èxit, Don't Break My Heart, que va aconseguir el tercer lloc al Regne Unit. El juliol de 1986, UB40 va publicar Rot in the Kitchen. Aquest àlbum contenia dos èxits al Regne Unit. Think Our Own Song, que va aconseguir la posició número 5 al Regne Unit, i Rot in My Kitchen, el número 12. L'àlbum va aconseguir el lloc 8 en les llistes d'àlbums del Regne Unit el 1986, romanent a les llistes durant 20 setmanes, tenint un acolliment positiu per part de la crítica. En 1988 es va publicar un àlbum homònim que va tenir una mica de repercussió al Regne Unit. You know you could have been some perfume. Well, you could have been Després de diversos àlbums sense aconseguir l'èxit esperat, el grup va tornar a la fórmula de les versions, publicant en el 1989 Labor of Love 2 com el nou àlbum d'estudi. Aquesta fórmula novament els va funcionar molt bé, aconseguint posicionar tres cançons en el top 10 del Billboard Hot 100. Here I Am, com en Take Me, que va aconseguir el lloc número 7, The Way You Do The Things You Do, amb el número 6, i Kingston Town, que va obtenir el lloc número 4 en la llista de senzills del Regne Unit. Aquest treball també va aconseguir alguns discos de platí en països europeus, com el Regne Unit, França, Països Baixos i Suïssa. Després li va seguir Promises and Lies, llançat el 1993. El seu senzill més reeixit en l'àmbit mundial és la seva versió reggae pop d'I Can't Help Falling in Love with You, original d'Elvis Presley, i que va ser el títol principal de la pel·lícula Silver, protagonitzada per Sharon Stone l'any 1993. Aquesta versió va ser un èxit número 1 a Europa i als Estats Units. L'àlbum va aconseguir el número 1 al Regne Unit i el número 6 als Estats Units, sent el treball més venut de la banda amb més de 9 milions de discos a tot el món. 5 anys després van publicar Guns in the Ghetto. El 12 d'octubre de 1998, UB40 va tornar a intentar l'èxit amb un nou àlbum de versions, Labor of Love 3, encara que en aquesta ocasió no van aconseguir el seu objectiu tenint una recepció una mica pobra, amb només un disc d'or al Regne Unit. L'àlbum Cover Up del 2001 va marcar el retorn de UB40 després d'un descans prolongat i aprofitant el llançament del recopilatori The Very Best of UB40 de l'any 2000. Aquest àlbum va ser el primer de dos de UB40 juntament amb Homeground del 2003 a utilitzar ritmes generats per computadora com a base per als seus temes. La nova base per a les cançons va causar fricció dins de la banda i el cantant Ali Campbell posteriorment va criticar l'estil de producció. Després del seu llançament, Cover Up va aconseguir el lloc número 29 en les llistes d'àlbums del Regne Unit i la va abandonar 3 setmanes després, la qual cosa reflecteix la pèrdua de l'estil del grup. El mateix va ocórrer amb Homeground 2 anys després, desplomant a UB40 a la irrellevància. I had to meet you here today. There's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess what we done or was wrong. Please, darling, don't you cry. Let's just kiss and say goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. I can't lie. I'm gonna miss you. I've got ties, and so do you. I'm gonna miss you.
this is the thing to do. It's gonna hurt me, I can't lie. Maybe you're me.
En 2005, UB40 va voler fer un gir brusc a la seva actual línia de producció, reprenent les seves arrels i els ritmes que tan bé els va funcionar durant els anys 80. D'aquesta manera van publicar el seu 15è àlbum d'estudi, Who You Fighting For? Aquest treball va ser nominat al Grammy al millor àlbum de reggae en 2006, rebent crítiques generalment positives. En 2008 va sortir a la venda un nou treball, 24/7, l'últim àlbum de UB40 que presenta la formació clàssica amb el vocalista i guitarrista Ali Campbell i el teclista Mickey Virtu, ja que en aquest mateix any tots dos van deixar la banda. Aquest àlbum no va funcionar a nivell de vendes, aconseguint el lloc 81 en la llista d'àlbums del Regne Unit en la seva primera setmana. El següent llançament de UB40 va ser una col·lecció anomenada Love Songs. Aquesta va aconseguir el lloc número 3 en les llistes d'èxits del Regne Unit.
Twilight glow, I see her. Blue eyes crying in the rain. As we kiss goodbye and party, I knew we'd never meet again. Crying in the rain. Now my hair has turned to silver. All my life I've loved in vain.
Intentant reconduir la situació de la banda, van utilitzar novament la fórmula de les versions amb Labor of Love 4, publicat en 2010, i on es va presentar el nou vocalista de UB40, Duncan Campbell, germà d'Ali Campbell. En 2013 es va publicar Getting Over the Storm, àlbum que marca la marxa del trompetista i vocalista Astro. Després va arribar For the Money en 2019, Big Up Bagaridim en 2021, que inclou col·laboracions amb altres artistes, UB45, publicat en 2024.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada en aquesta ocasió a UB40. Per part meva, com sempre, ha estat un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una de les cançons d'un dels àlbums més importants de la banda de 1993, I Can't Help Falling in Love with You. Adéu-siau.
Wise men say only fools rushing, and I ain't here falling in love. Wow.
Quina gran cançó, aquest I Can't Help Falling in Love With You del CUB40, amb la qual avui acomiadem aquest Penedès en Xarxa aquest dijous. Demà ens retrobem a les 9:06. Hi haurà roda d'alcaldes, en aquest cas alcaldessa, l'Agnès Ferrer, de la Bisbal del Penedès. Molt important la previsió meteorològica per al cap de setmana i aviam si el Marc Paredes s'estira una miqueta i ens diu alguna cosa de la setmana vinent, que molts ja estareu de vacances. Conversarem amb el Josep Lázaro, parlarem de l'inici de la temporada pels xicots de Vilafranca, recomanarem la fira Playmobil Lego de Calafell, hi haurà cine amb les estrenes d'aquesta setmana i de la vinent, que s'avancen, i acabarem conversant amb l'escultor Eloi Biosca. Tot això passarà demà, de 9 a 12. Adéu-siau.
Vila, 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 V